d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al centre comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Les 9 de la nit, hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Queden 4 dies perquè comenci la Lliga Endesa 2015-2016 i avui dimarts, aquest migdia, a Madrid, a la seu d'Endesa, s'ha duit a terme la presentació oficial d'aquesta nova temporada. L'han batejat com una Lliga Endesa d'or.
A veces, la Liga Endesa se parece a una tormenta eléctrica. Tú cambias de rumbo intentando evitar a tus rivales. Y entonces la tormenta también cambia de dirección. Lo que tienes que hacer es meterte en ella e ir cruzándola partido a partido. Y allí no hay sol, ni luna, ni dirección. Allí solo hay baloncesto. Liga Endesa, una liga de oro.
Doncs la lliga regular començarà amb un Barça campió de la Supercopa Endesa que espera seguir l'estela del Real Madrid, que parteix com a gran favorit després de guanyar-ho tot la temporada passada. Dos clubs que amb el permís de l'Unicaja o del València haurien de marcar el ritme de la competició i dos clubs que també debiliten la pròpia lliga. Són paraules de Salva Maldonado, entrenador del Fiat Joventut.
Barça-Madrid debilita la lliga, perquè ells fan fitxatges de la resta d'equips i els cedeixen a la pròpia lliga. És a dir, que al final estan una mica calaparant i debilitant el seu voltant, no? I la resta, doncs, som un grup d'equips que hem de sobreviure a les necessitats i al dia a dia, no?
Doncs amb el poder que tenen tots dos, Barça i Madrid, i que òbviament no té la resta d'equips, a partir d'aquest dissabte estarem molt pendents de tot el que succeeixi en aquesta Lliga Endesa 2015-2016. Això és Bàsquet al dia amb el Mario Ramírez al control, Xavi Pagant a la producció.
Gràcies, Òscar. Bona nit, companys. Bona nit a tothom.
9 i 3, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
I, de fet, fixeu-vos si tenen poder Barça i Madrid o Madrid i Barça, que la Lliga Endesa es poden permetre el luxe de tancar la temporada 2014-2015 amb unes pèrdues d'uns 50 milions d'euros entre tots dos i, malgrat això, seguir confeccionant plantilles al màxim nivell per competir per tots els títols. Xavi Pascual, tècnic del Barça, l'ASA, parla d'una Lliga Endesa, la que comença aquest dissabte, diu, seguirà sent molt competitiva i no creu que sigui una Lliga de dos.
A mi no me parece que sea diferente a cada año, porque realmente es así, ¿no? Poner el calificativo de más o menos, a mí ya me parece muy, muy, muy competitiva.
Más competitiva, a lo mejor con menos diferencias, o entre el...
Es que no hay grandes... Es que no hay grandes... Tampoco no ha habido grandes diferencias este año desde mi punto de vista. Lo que pasa es que al final nos quedamos con el final, ¿no? El final es Barça-Madrid y nos quedamos como si la travesía durante el año ha sido fácil y no lo ha sido en absoluto. Todos perdemos partidos contra rivales de la clase media o de la clase baja. Cuando no jugamos bien perdemos siempre y creo que la liga es muy bonita en esto, que es muy igualada, ¿no?
¿Quién mejora el equipo respecto al año pasado con las incorporaciones?
Bueno, mejorar o empeorar al final dependerá de los resultados, porque a nosotros siempre la calificación nunca es a priori sino a posteriori, por lo tanto vamos a ver al final. Lo que sí que hace es que el equipo tenga algunos detalles que son diferentes, tal vez es un poquito más atlético y menos fuerte en algunas cosas y tiene algo más de creación y tal vez, no lo sé en definición, pero al final a nosotros se nos define por lo que pasa en relación a los títulos.
Xavi, ¿esperabas que equipo fuera tan bien en la Supercopa?
Bueno, hemos trabajado un poco diferente para llegar bien. Ahora teníamos la necesidad de estar bien al principio, porque después de un año en blanco era importante para nosotros y nos ha salido todo bien en la preparación. Ahora vamos a ver si somos capaces de volver a seguir en esta misma línea en el futuro.
I des del Real Madrid, Felipe Reyes també té molt present el que pot fer Unicaja o València aquesta temporada per competir pel títol de Lliga, però avisa que aquest Madrid vol seguir sumant títols.
Nosotros también tenemos muy buena plantilla, muy buen equipo y no nos tiene que asustar nadie. Unicaja también tiene muchos jugadores por puesto, Valencia también. Al final, esto es la Liga ACB y todos los equipos de arriba se han reforzado mucho para luchar por los títulos. Todavía tenemos más hambre porque cuando uno gana cosas quiere seguir ganando y no se conforma con lo que tiene. En este equipo, pues, todos los jugadores que hay son jugadores con hambre, que quieren seguir consiguiendo cosas y los nuevos que han llegado al equipo todavía más. Así que el objetivo, como cada año, es ganar títulos.
Doncs, malgrat que Madrid i Barça, o Barça i Madrid, són els equips que es reparteixen els títols, així ha estat durant els darrers anys, són els equips que acostumen a jugar les finals des de València o Màlaga. Esperen que la cosa canviï. De fet, aquesta mateixa temporada en la Supercopa, l'Unicaja ha jugat la final després de superar en semifinals el Real Madrid. Escoltem a Guillem Vives del València i Dani Díez de l'Unicaja.
Es complicado, sabemos que la calidad que tienen esos dos equipos, pues es complicado estar bien contra ellos, pero bueno, hay que intentarlo. Creo que Valencia ha hecho un muy buen equipo para competir y nada, esperemos que hacer como equipo para llegar y competir contra todo el mundo.
A priori son los rivales a batir siempre, son grandes equipos, pero bueno, yo creo que como lo hemos demostrado en la Supercopa, sí que se puede ganar al Madrid y por qué no al Barça en un futuro, y tienes que estar al 100%, tienes que estar los 40 minutos muy bien, jugando muy bien, muy concentrado, pero yo creo que sí que se puede hacerme ya a estos equipos.
I un Guillem Vives que s'ha mostrat avui encantat amb la feina del tècnic, de Pedro Martínez, al València Bàsquet. Li han recordat l'èxit de l'estiu amb l'or en el darrer Eurobàsquet i també ha reconegut el base català de la penya que, si no hi ha baixes aquest proper estiu, doncs no es veu, als Jocs Olímpics de Rio. I per cert que Ricky Rubio, baixa en aquest darrer Eurobàsquet, ja ha confirmat que si no hi ha cap sobresalt aquest proper estiu vol anar als Jocs Olímpics de Rio. I una altra absència que ha tingut la selecció espanyola aquest estiu ha estat la de Juan Carlos Navarro, que avui ha reconegut que es troba molt millor de la lesió a la planta dels peus, y el capitán del Barça las espera reaparecer a Biat.
Me encuentro mucho mejor que como lo dejé el año pasado, eso sí. Y ahora, pues cuando coja otra vez el ritmo de estar todos los días con el equipo, pues vamos a ver cómo va a funcionar todo y que no suba el dolor y todo.
¿Y te pones alguna fecha para estar al 100%?
Bueno, fecha para estar al 100% me gustaría cuando nos juguemos las cosas importantes, la Copa del Rey, cuando jugamos Euroliga, la Liga. No, eso es para estar al 100%. Todo lo que sea de antes para llegar a ese punto bien, como yo creo que todos los equipos quieren estar en el momento clave bien.
Doncs declaracions dels protagonistes que aquest migdia han estat presents a la seu d'Endesa en la presentació oficial de la nova temporada, la 2015-2016. Serà la cinquena temporada que Endesa patrocinarà a l'ACB, la Lliga ACB. I a quatre dies perquè comenci la Lliga regular és d'esperar que ben aviat l'ACB anunciï l'acord amb Movistar Plus, la plataforma de televisió de pagament que s'ha fet amb els drets de la ACB compartits amb Televisió Espanyola aquesta temporada i en solitari, en principi, a partir de la propera, com ja us hem anat explicant durant les darreres setmanes aquí al Bàsquet al Dia. Jordi Villacampa, president del Fiat Joventut, parla d'un acord satisfactori.
La dinàmica de futur que hi haurà ara amb els esports és que cada vegada aniran més a ser tancats, més disseccionats. El televisor està canviant molt, ja fa 7 o 8 anys, quan jo jugava només havia l'1 i el 2, i tothom ens veia, li agradés o no li agradés, i això ja ha canviat molt. Ara pots escollir a la carta què tu vols veure. Per nosaltres, està Movistar, que és un semitancat, però que sí que té una plataforma d'uns 5 milions de persones d'abonaments. Primer de tot, ens dona més cuidado amb el producte, ens donarà una producció millor i econòmicament és molt millor. Per almenys posem en valor el que és el producte CB, que això és un pas molt important, no? O sigui, jo estic content amb aquest acord, sobretot si, no ho sé segur, però si plantegem el fer un carrusel pel dematí, el fer un partit per la tarda, aquest primer any compartir-ho amb Televisió Espanyola, que és que segueix tenint els drets, per mi és un acord molt positiu pel bàsquet.
Teniu prejudicis de cap?
Doncs l'acord amb Movistar Plus i la ACB, que es farà oficial en no res, perquè de fet aquest cap de setmana, primera jornada de la Lliga Endesa, Movistar Plus ja donarà els primers partits. Ho comentava ara Jordi Villacampa, carrusel els diumenges al migdia i per la tarda, el mateix diumenge, a 8:15, el Barça a la Sacai de Saragossa. La notícia trista de tot plegat, doncs que 30 anys després, el bàsquet es queda sense narració en català, perquè TV3, /Sport3, s'ha quedat sense els drets del bàsquet ACB. El Twitter, @bàsquetaldia, amb K, i el Facebook del programa, facebook.com/bàsquetaldia, teniu un escrit del periodista, de Jordi Rovirosa, en el que lamenta aquesta situació, demana una reflexió profunda i explica que 30 anys de bàsquet en català no poden acabar d'aquesta manera. Ens hem posat en contacte ràpidament amb Gerard Esteve, que és el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Senyor Gerard Esteve, què tal? Bona nit.
Molt bona nit.
Doncs no sé com valoren aquest fet.
Bé, això és un dia trist. És un dia trist perquè, de fet, retrocedim 30 anys enrere, quan els grans esdeveniments només es podien veure per la televisió en castellà, no? I jo crec que havíem fet un gran pas endavant per la normalització lingüística del nostre idioma, també veient aquests esdeveniments doncs, en la nostra llengua, que n'és pròpia, el català, i que també hi havia la possibilitat de veure en castellà, perquè al final, jo vull recordar que els grans esdeveniments, inclús el propi bàsquet, doncs, es podia veure en català a TV3, o podies veure altres televisions en castellà. No? I per tant, tenies aquesta possibilitat d'escollir quina era la llengua i que això ens permetia també doncs, viure amb normalitat lingüística al nostre esport i als esdeveniments. I ara, doncs, a causa purament doncs, d'aquest acord amb Movistar, d'un tema absolutament pecuniari, doncs, el bàsquet l'hem perdut o l'estem a punt de perdre. Nosaltres sempre tenim aquella esperança que a l'últim moment pugui haver-hi algun arreglo, no? Però estem perdent terreny cada vegada més amb aquests grans esdeveniments, no? No és el primer programa ni la primera competició de grans format o de gran esdeveniment que retrocedeix el nostre idioma, no?
Mm-hmm. I estem parlant del segon esport més practicat del país i un esport històric, no? Per Catalunya, no? Per tot el que aporta.
Estem parlant que la Federació de Bàsquet té més de 90.000 llicències, quasi 100.000 llicències, vol dir una quantitat infinita de partits. Hi ha una tradició espectacular en el bàsquet a tot el nostre entramat social de tot Catalunya i, per tant, jo crec que és fer un pas enrere i, de fet, ens ha de posar alerta i hem de començar a pensar, que no ho hem fet i, per tant, jo crec que és una de les tasques tant dels dirigents esportius com de les autoritats públiques i també dels diferents mitjans de comunicació, per com podem tornar a recuperar aquesta normalitat lingüística en els esdeveniments esportius i, sobretot, a la retransmissió. No?
Mm-hmm. De fet, ho diu el propi Jordi Rovirosa al seu Facebook, en el seu escrit explicatiu, no? On parla d'aquest esport, del basquetbol, que tanta gent jove segueix i que a partir d'ara, si la cosa no canvia, que sembla complicat, doncs ho haurà de seguir fent, però escoltant-ho en castellà.
Clar, això és, ja, insisteixo, que és terrible, perquè vull dir, qui volia escoltar-ho en castellà ja ho podia escoltar en castellà. No? Mm. Per tant, aquell que estem perdent és un dret i diguem-ne, quasi, diguem-ne, un bueno, pràcticament és el dret de poder-ho escoltar i de viure amb aquesta normalitat que havíem aconseguit en molts altres àmbits i que en aquest també l'havíem aconseguit i que estem perdent terreny, més a més, esdeveniment a esdeveniment, no? I, per tant, jo crec que aquí, insisteixo, s'ha de fer una reflexió profunda i una estratègia coordinada entre totes les institucions, els directius esportius, i veure, aviam, com podem fer que es prioritzi l'àmbit econòmic, però també el social i cultural, no? Per no perdre, precisament, aquest abans que havíem tingut i que ara estem perdent. Insisteixo, esdeveniment rere esdeveniment. Ara ens ha tocat el bàsquet, ens ha tocat altres esdeveniments i ens continuarà tocant com no siguem capaços d'establir alguna estratègia comuna entre tots per salvar aquesta situació.
Mm, el propi Jordi Villacampa, no sé si ha arribat a temps d'escoltar tot el que deia, però parlava d'un acord satisfactori, però clar, basant-se, òbviament, en la vessant econòmica, no?
Clar, el problema quin és? Que aquests grans acords amb aquestes grans marques que posen gran capital sobre la taula, insisteixo, el capital és un factor. El factor econòmic ha de ser un factor a valorar, però moltes vegades no ha de ser l'únic factor, no? En molts àmbits de la nostra vida. I, per tant, des d'aquest punt de vista, sí que és cert que la quantitat de diners que ingressaran, i, per tant, això és positiu. És positiu i, a més, veníem d'una tendència, jo diria, decreixent en el món del bàsquet, i, per tant, això infla d'optimisme i, sobretot, les butxaques dels nostres clubs i de les nostres organitzacions, però això crec que s'ha de poder compatibilitzar amb el fet de poder-ho escoltar en català, no? Potser una via seria dir, escolti, si aquests de Movistar ho fan, que donin l'opció de poder-ho fer en català o castellà, i per tant que es mantinguin els equips i que es mantingui, que es doni aquest dret que tenen els ciutadans de poder gaudir de les seves aficions i dels seus esports a la seva llengua, a la llengua que en sigui pròpia, ja sigui el català o el castellà, no?
Doncs veurem si la cosa... Està complicat, però veurem si la cosa encara es pot reconduir. Senyor Jonas...
Nosaltres prenem nota i comencem a treballar des d'ara per capgirar aquesta situació. O sigui, creiem que és essencial.
Què pensen fer des de l'UFEC? Si tenen pensat fer alguna cosa?
Bé, ja et dic, insisteixo que jo crec que el primer pas, el primer step, diguem-ne, és aconseguir la unió de totes les administracions, de les cadenes, dels clubs i de tot l'àmbit esportiu per tal de traçar una estratègia conjunta. Jo voldria recordar una cosa. Nosaltres, la Unió de Federacions, vam ser creats l'any 1933. I vam ser creats l'any 1933 pel Pompeu Fabra, que era el lingüista que va fer la normalització lingüística del català. Sí. I Pompeu Fabra va crear la Unió de Federacions perquè era president de la Federació de Lawn Tennis d'aquella època, perquè aquella gent, aquells intel·lectuals i tot aquell grup de dirigents esportius d'aquell moment van ser conscients que l'esport era un element de promoció cultural. I, per tant, entenien l'esport com un element d'arribar al poble i de culturitzar-lo també, no? I jo crec que aquest esprit no l'hem de perdre. I, per tant, per això també és important que quan ens trobem amb fets d'aquests no prioritzem només el purament esportiu estrictament, sinó que siguem capaços de donar-li aquesta visió global que tenia els nostres, pioners de l'esport, Pompeu Fabra i tots Sunyol i tots aquests que van impulsar les primeres organitzacions esportives de Catalunya, precisament per donar-li aquest valor cultural que jo crec que és imprescindible.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Senyor Gerard Esteve, president de la UFEC, moltes gràcies per atendre'ns avui el Bàsquet al Dia.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Radio Estel.
Yo voy a estar y seguro que ustedes también.
Básquet al día.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
I hem de seguir passant ara 3 minuts a un quart de 10 de la nit i a 4 dies del tret de sortida de la nova Lliga Endesa, el Fiat Joventut, que debutarà dissabte a 3 quarts de 9 davant de l'Iberostar Tenerife, ha obert avui les portes de l'Olímpic en el tradicional Media Day. Salva Maldonado, entrenador del Joventut, parla dels objectius i de quina penya veurem aquesta temporada.
Intentarem veure un Joventut amb una filosofia semblant a la d'any passat. No hem canviat molt, però sí que hem fet alguns retocs. Hem perdut alguns jugadors, també és una evidència, 5 jugadors d'any passat, i cal retrobar, no? La filosofia, per voluntat, seria intentar fer un bàsquet sense especular, com vam fer l'any passat o els anys anteriors, els últims 2 anys, i al final pues ser un equip també competitiu a darrere, no? Intentar també, pues, amb l'afició enganxar una mica i fer pinya, el que ens ha donat molt bon resultat últimament, i això a veure si es porta victòries.
Seria un error, no?, tenir molt present el que va passar la temporada passada.
Seria pressionar-nos la més, és a dir, mantenir el llistó amb una temporada excepcional que vam fer, no?, pues, vam pujar molt alt. Jo crec que hem de tornar una altra vegada, no passa res, per baixar una mica de moment el llistó i veure fins a on som capaços d'anar-lo pujant. Jo crec que, a més, és no ser ambiciós, sinó ser realista. Aquí, en principi, hem perdut algú de potencial, hem perdut experiència i hem fitxat jugadors rookies i experts. És cert que tenim una base de l'any passat i això es pot permetre, pues, i una filosofia que mantenim, pues, de moment, sobretot a l'inici de temporada, tenir una petita avantatge, si es pot dir així.
I pel que fa al president Jordi Villacampa, espera una temporada plàcida, conscient que serà, òbviament, difícil o molt difícil, per no dir impossible, repetir el que es va fer la temporada 2014-2015.
Fa dos anys enrere vam, penso, fer memòria, vam quedar novens i vam pensar de fer un pas endavant l'any passat i vam ser una mica, amb els fitxatges que havíem fet, vam dir, vinga, aviam si podem pujar una mica el llistó de l'altre any i la veritat és que l'any passat va ser fantàstic, no? Vam poder competir molt en gairebé tots els partits de Lliga, vam entrar a la Copa del Rei, vam entrar a play-off, i jo crec que va ser, entre cometes, un petit miracle amb l'equip que teníem. Aquest any les coses han canviat una mica i realment ara hem de veure, aviam, per mi la clau és el pas que fan els joves endavant i la consolidació dels nous, com s'adapten. Hem perdut referents importants, aquesta és la veritat, però jo crec que un equip, aviam on es posa la competició, però tampoc m'atreveixo a dir ara mateix si serem capaços de jugar o no al play-off. Jo penso que hem d'estar a mitja taula, més o menys, i a partir d'allà sabeu que hi ha molt poca diferència entre uns equips i altres, i uns petits detalls, uns guanyar partits d'un o perdre d'un, porten unes posicions a dalt o unes posicions avall. Jo confirmaria en competir, en passar-nos-ho bé, en disfrutar l'Olímpic com hem disfrutat els últims anys, i en veure créixer els nanos nostres.
Es fa complicat veure'ls créixer i que se'n vagin tan aviat, no?
Sí, això és és molt frustrant, eh? És molt frustrant, però ja estem acostumats. El que passa que, com ho preguntes, doncs clar, per dintre se'n remou sempre les coses, però és així. Tenim pocs mecanismes de defensa, que van tenir menys, per poder obtindre recursos per tornar, no a fitxar fora, sinó a tornar a invertir, que és el que haurien de fer. Cada vegada hi ha més equips compradors, hi ha un desequilibri molt important a la Lliga de compradors i de formadors, amb la qual els formadors doncs, van molt buscats, els jugadors nacionals també, pel tema de cupos. Això també es perjudica, encara que sembli que no. Fa poc equips han fitxat jugadors, bueno, doncs només per omplir, perquè li tenen necessitat, i moltes vegades, doncs clar, si fixen equip, també és una manera de poder complir les plantilles, no? I també de poder captar el talent que surt de futur. I cada vegada, doncs, com tu dius, és veritat, se'n van més joves, amb menys retorn econòmic, amb menys inversió, o sigui, cada vegada ens costa més.
I, per cert, que el proper patrocinador, que entrarà a formar part de la família de la penya del Fiat Joventut, és Movistar. I ens diuen, vaja, que aviat ja es pot fer o es farà oficial. Pel que fa a la campanya de crowdfunding, porten recaptats 29.000 dòlars. Avui el president de la penya ha reconegut que esperava més, però vaja, són de moment 29.000 dòlars els recaptats en aquesta campanya de crowdfunding. Recta final, dimarts, toca escoltar els penyistes.
Bàsquet al dia, Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
I, de fet, ja ens escolten tots tres. La Mary Saez dels Penyedictes de Badalona. Hola, Mary, bona nit.
Hola, bona nit.
El Marc Segura del Sant Coler. Hola, Marc.
Hola, bona nit.
I el José Rodríguez, de la penya tricolor del Morabanc Andorra. Hola, José, bona nit.
Hola, bona nit.
Bueno, ho parlàvem ara amb Gerard Esteve, president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, president de l'UFEC. 30 anys després, no sé com ho valoreu vosaltres, però 30 anys després el bàsquet ACB que es queda sense narració en català. TV3, Esport 3, que es queda sense els drets, que compartirà Televisió Espanyola i Movistar Plus aquesta temporada. No sé si ho valoreu d'alguna manera.
Home, jo considero que és una llàstima, perquè ja se sap que és la vida el més fort i és qui paga mana, i caldrà veure quin tractament fa Movistar del bàsquet. Televisió Espanyola, tots sabem el tractament que feia.
Home, suposo, Marc, que millor que Televisió Espanyola...
Sí, ho faran, no? Però vull dir, TV3 feia un tractament bastant bo del bàsquet.
Sí, sí, això sí.
Veurem què fa Movistar. Superar el que fa Televisió Espanyola no crec que costi gaire.
Mary?
Pues jo crec que, bueno, la veritat és que serà difícil poder veure el teu equip, no? Sobretot parlem del Manresa, de la Penya... Són equips que potser si ells no posen per veure'ls, pues, segons com vagi la Lliga estan tots els caps de setmana i els mateixos. Però bueno, és el que hi ha i bueno, el poder llama el poder és el que tenim. És a dir, que no sé què farà Esport 3, sé que crec que seguirà donant l'Euroliga, bueno, ho seguirem veient Barça, sí, per sí. Esport 3, nada raro, tampoc. És a dir, que ho veiem cada any, però bueno, la veritat és que és una llàstima perdre el poder veure l'esport en català.
I suposo que Andorra, José, vosaltres també ho tindreu bastant complicat, no?, per poder veure el Morbank Andorra per televisió.
Sí, la veritat és que ho tenim massa complicat i amb això de Movistar encara aquí encara és pitjor, perquè aún no han arribat a un acord per veure aquí els partits i això. I bueno, la veritat és que és una llàstima que no TV3 i això no pugui donar els partits, perquè més informació que ells d'equips catalans no tindrà Movistar ni de l'equip espanyola.
Sí, sí, una llàstima, una llàstima. Marc, enhorabona, per la Supercopa.
Sí, gràcies, la veritat és que va... Feia una, ben bé una temporada, quasi dues, que no veia el Barça jugar tan bé com aquest cap de setmana. Jugadors, hi ha d'haver dos jugadors que van fer un pas endavant, el Pau Ribas, que en teoria hauria de ser el referent, i es va veure el Dolman de València. I després en defensa es va veure un equip intens que va lluitar, que controlava el rebot, bueno, i que intimidava, que això feia ben bé un any que no es veia.
Ets optimista, de cara a la temporada.
Sí, aviam què passa.
Sí, perquè el Madrid també no és el Madrid que vam veure a la Supercopa. El Madrid també despertarà.
No, aviam, el Madrid a la Supercopa no ben bé no compta. S'ha de pensar que venien de jugar també al Brasil la Intercontinental, venien d'un viatge llarg, i de fet la plantilla és gairebé la mateixa. Vull dir, s'ha de pensar que el Madrid és més probable, o no sé, que s'hagin afamat de títols, sigui el Madrid de la temporada passada.
I de cara a aquest inici de Lliga, primera jornada aquest cap de setmana, Emery, el Fiat Joventut, que comença dissabte a 8:45 davant de l'Iberostar Tenerife. A veure què tal va aquesta temporada, no?
La veritat és que sí, jugam amb un equip de la nostra Lliga i, bueno, esperem que l'Olímpic estigui ple. És una mica complicada un dissabte... El dissabte a les 9:15, però bueno, la veritat és que esperem que estigui l'Olímpic ple i que puguem gaudir dels nostres jugadors i que hi hagi caliu.
I això de repetir el que va passar la temporada passada, molt difícil, eh?
Home, jo signaria, però la veritat és que tenim... Està una mica complicat, però bueno, és veure com van els equips, com van les lesions i res, nosaltres el que tenim que fer és confiar en els joves, que és amb el que tindrem l'any que ve, i, bueno, esperar que vagin pujant.
I el Morabanc Andorra, José, debuta diumenge a les 7 davant del Bilbao Bàsquet. No sé què espereu aquesta temporada a Andorra amb el bàsquet.
Bueno, esperem que sigui igual que l'any passat o millor, que es podem salvar molt abans que i no patir tant els partits de casa. I, bueno, i esperem a diumenge començar amb un peu guanyant. Vale. L'any passat vam començar precisament contra el Bilbao Bàsquet i vam perdre un.
A la pròrroga, sí. Crec, no?
Sí, correcte. Sí. Saps? Amb una assistència del Bel a l'últim segon.
Sí, exacte.
Pues esperem tornar-li la moneda aquest diumenge.
Bueno, a veure, tant de bo que pugueu arribar o començar amb bon peu. El Manresa, l'ICL, que comença jugant dissabte a 8:15 a la pista del Fuenlabrada, i el Barça, Marc, debut diumenge, a 8:15 contra el CAI. A veure què passa,
Jo espero que, no, que els nous operadors Movistar no alterin els horaris de tota la vida. I contra el CAI, que és un equip que s'ha fet un pas endavant amb reforços d'estat nivell, i crec que també serà una bona prova de foc, perquè és un equip, el CAI, que han d'estar lluitant per estar play-off i fer un pas endavant del que van fer l'any passat.
Doncs la setmana vinent, dimarts vinent, us tornem a citar aquí, com tots els dimarts, com totes les setmanes, i ja podrem parlar del que haurà passat en aquesta primera jornada de la Lliga Endesa 2015-2016. Penyistes, gràcies, i bona setmana.
Gràcies.
Bona nit.
I encara dir-vos que demà dimecres es disputa la tercera jornada de la Lliga Femenina amb els partits Unigirona Promete a 9:15 i el Conquero Cadí la seu a les 8, i a la NBA, el comissionat de la NBA, Adam Silver, i el president de la FEB, José Luis Saez, presentaran aquest dimecres a Madrid la segona edició de la Lliga Júnior NBA FEB. I aquesta matinada, Women NBA, a partir de les 2, Minnesota-Indiana, segon partit de la final que domina l'equip d'Indianapolis per 0-1. Ho deixem aquí, gràcies al Mario Ramírez al control, Xavi Pagan a la producció, i a vosaltres per seguir-nos i escoltar-nos dia rere dia aquí a Ràdio Estel. Demà més a partir de les 9, vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas.